Les col·lectivitats agrícoles que hi havia al Penedès entre 1936 i 1939 reviuen aquest febrer a Vilafranca de la mà de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que acaba d'inaugurar l'exposició itinerant a la Capella de Sant Joan i que aquest dijous presenta el llibre a l'Auditori de Vinzeum. Un dels seus dos autors és el Ramon Arnabat, president de l'IEP, que avui ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Ramon.
Hola, molt bon dia.
I l'altre autor és el Guillem Puig, que ens acompanya en aquest cas per telèfon, tot i que també l'hem tingut aquí fa unes setmanes. Guillem, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Ramon, com va anar la inauguració de l'exposició divendres passat? Tot i que veníeu de Subirats, o no havíeu petat amb 200 visites, em sembla, porteu un bon recorregut.
Bé, la veritat és que aquesta exposició, que es va posar en marxa al gener del 2023, doncs a Moja concretament, ha anat tombant cada mes en un municipi del Penedès i ara ja té previst doncs una sèrie de visites per aquest any 2024. I la veritat és que teníem moltes ganes de presentar l'exposició a Vilafranca i poder-ho fer en un espai com la Capella de Sant Joan, i en aquest sentit doncs hem d'agrair al Servei de Cultura i a l'Ajuntament que ens hagi facilitat poder-ho fer, perquè tampoc és una gran exposició, però sí que és un lloc o un espai emblemàtic i que té molta visibilitat. La inauguració va anar molt bé, i sobretot pel nombre de gent que va assistir, que ens va sorprendre a nosaltres mateixos, i doncs vam estar acompanyats de la regidora de Cultura, l'Àngels Dalmau, i doncs junt amb els dos comissaris de l'exposició vam fer quatre pinzellades del que poden trobar a l'exposició.
Guillem, satisfet de l'exposició?
Moltíssim, i tant. Ja fa molt de temps que porta tombant doncs, per tot el Penedès, i la veritat és que és un goig la bona rebuda que ha tingut entre tots els municipis que l'hem anat tombant. I la veritat és que sí, perquè és un projecte que a priori sembla que hagi de ser molt dens i molt complex, però em sembla que amb l'exposició és una manera didàctica doncs, de fer arribar aquest passat de la nostra història i de la història del Penedès doncs, al conjunt de veïns i veïnes que conformen el Penedès.
Com deia abans, Subirats, d'on ve l'exposició, hi han hagut 200 visites, que és una xifra interessantíssima, i és clar, una exposició dona cabuda a molts més espectadors, a molts més visitants, que no pas la lectura del llibre, no? Això en sou conscients, tot i que es poden retroalimentar.
Sí, de fet, nosaltres, quan vam iniciar aquesta recerca, que la vam iniciar doncs, el 2021, concretament sobre el Penedès, teníem clar que el primer producte que havia de sortir era una exposició que ens permetés itinerar pels municipis, però que aquesta exposició s'havia de complementar amb un llibre, que és el que presentarem dijous que ve, i també amb una web que de forma permanent, doncs tota la informació que nosaltres hem trobat i que és molta més de la que hi ha a l'exposició, doncs sigui a l'abast de la gent. I per tant, aquests tres potes, no?, són les que fonamenten aquesta recerca sobre les col·lectivitats agrícoles. Una de les coses que ens sorprèn allà on anem, i també en aquest cas el dia de la inauguració a Vilafranca, és que sempre hi ha algú que es veu reconegut o que veu un familiar o el seu nom o una fotografia que li recorda un espai o que ens pregunta no sabia que hi havia hagut una col·lectivitat, no? És a dir, que està generant veritablement molt d'interès.
I potser nova informació que caldrà afegir al web, per exemple?
Bé, nova informació sí, perquè hi ha alguns detalls que doncs, quan fas una recerca general se t'escapen, però que després, doncs, a mesura de que vas donant-ho publicitat, doncs hi ha matisos, coses que permeten, doncs, la gràcia de la web és que podem anar refent i ampliant constantment. Per tant, doncs, benvinguda tota aquesta informació nova que ens aporten els ciutadans i ciutadanes que venen a visitar l'exposició o que llegiran el llibre.
Recordeu-nos quin va ser el detonant d'aquest procés d'investigació, que és la gènesi d'aquesta exposició, d'aquest llibre, d'aquesta pàgina web?
Bé, jo crec que hi ha dos detonants. Un és el fet de que l'Institut d'Estudis Penedesencs té aquest projecte que es diu Tots els Noms, que estudia aquest període, des de la República fins als ajuntaments democràtics, i aquest era un forat dels que hi havia, no?, i que volíem entendre. L'altre, diguem-ho, esperó, està la tesi doctoral del Guillem, i que potser ell pot explicar millor que jo.
Explica, Guillem.
Bueno, sí, són aquests, no?, aquests dos detonants. La tesi va començar el 2013 i van ser una pila d'anys, doncs, investigant des de la Universitat Rovira i Virgili, i aquesta tesi, doncs, finalment es va llegir el 2020, i arrel d'això, doncs, el Ramon em va proposar, doncs, de centrar-me en aquest projecte del Penedès, precisament per això, perquè era un espai que quedava com entremig, no?, de Barcelona i Tarragona, que no quedava visualitzat, que a més és un espai agrari important, i que no quedava reflectit en la investigació. I aquí, amb aquesta informació que abans dèieu, i que el Ramon ho ha explicat molt bé, a vegades se'ns escapa la documentació quan fas una investigació en general, també perquè la documentació que hi ha disponible als arxius, que n'és molta, no acaba de completar, doncs, aquest puzzle que va ser, doncs, el de la col·lectivització al camp, no? I així com a l'Arxiu Nacional, als arxius comarcals i en algun arxiu local, doncs, pots trobar documentació, em sembla que focalitzar-ho en el Penedès i que l'Institut hi hagi estat darrere i el Ramon també ho hagi impulsat, i aquest, no?, aquest feedback amb la ciutadania fa que molta gent ho descobreixi, però també que surti nova documentació i que diguin, no?, que s'aixequin les veus i diguin, no, és que a casa, doncs, hi ha documentació del sindicat i resulta que aquí parlen de la col·lectivitat, no? Clar, que tota aquesta documentació que està a les cases moltes vegades i que la gent li dona valor, però que no està en accés obert, doncs, però d'una manera se'ns escapen els investigadors i baixar al territori, doncs, ens permet, doncs, fer-ho més complex o més plural.
Aprofitem, doncs, aquests micros, si us sembla, i algú ens està escoltant i pensa que pot tenir una foto o documentació que pot ser interessant pel projecte. Com s'adreça a vosaltres?
Bé, el més pràctic és que qualsevol persona que pugui aportar informació, ja sigui oral, documental, escrita, del tipus que sigui, es dirigeixi al projecte Tots els Noms, info@totselsnoms.org, no?, que és a partir d'on coordinem tot això. L'altra opció, doncs, és directament a l'Institut d'Estudis Penedesencs, fent una nota, doncs, un correu electrònic a secretaria@iepenedesencs.org. No? Serien les dues vies a través de les quals, doncs, ens poden contactar o assistint directament a les presentacions i inauguracions que anirem fent del llibre. Jo volia remarcar un aspecte, ara que estava parlant el Guillem, i és que a mi em fa una especial il·lusió, em feia, treballar amb el Guillem Puig. El Guillem Puig jo l'havia tingut d'alumne a la Universitat Rovira i Virgili, ell després va fer el màster a l'Autònoma, finalment va fer el doctorat, i per tant és un doctor en història, no? Doncs, bueno, veure que el treball que fas a la universitat, les classes, etc., després es reflecteixen en que tenim bons historiadors, com és el cas del Guillem, i poder treballar amb ell, doncs, per mi ha estat un gran plaer.
Quina floreta, Guillem?
Sí, no, molt agraït al Ramon per creure en el projecte i també per creure en mi, doncs, perquè això segueixi endavant, sí.
Guillem, com explicaríem als oients que senten per primera vegada aquesta terminologia, aquest fenomen de col·lectivitat agrícola portada al Penedès, així ras i fàcil, com els hi explicaries?
Ras i curt, no?
Sí.
És una qüestió que a vegades en el nostre present costa d'entendre perquè tenim poques experiències així i les que se'ns han llegat han vingut com a distorsionades, no?, per la memòria franquista que les va, la de la victòria, no? Però la col·lectivització, sigui agrària o sigui industrial o de serveis, era que la propietat privada, que és el pal de paller, doncs, del capitalisme i del pensament liberal, es superava, es destruïa, es substituïa per una propietat col·lectiva, que era la propietat era d'aquelles persones que treballaven la terra, aquelles persones que treballaven a la fàbrica o aquelles persones que prestaven un tipus de servei. Per tant, no hi havia algú que diguessin que vivia de les rendes del treball dels altres, sinó que eren els propis treballadors, que de manera assembleària, de manera democràtica, doncs, escollien com treballaven, a la terra, al taller, etcètera, etcètera, i ho feien doncs, com a, els seus propis propietaris, no? Com a responsables d'aquell mitjà de producció.
I va funcionar del 36 al 39 exclusivament?
Sí, clar, el fet de que el 36, el 18 de juliol del 36, doncs hi hagués el cop d'estat i tant la Generalitat com el govern central els hi costés entomar doncs, aquest cop d'estat, que els va deixar doncs, trasbalsats en aquest sentit i es van constituir, no? A més, tots aquests comitès de milícies antifeixistes que van erigir-se com un poder fàctic, no? El poder de la ciutadania en armes defensant-se contra el cop d'estat feixista, va fer doncs, que la propietat pogués estar qüestionada. I en aquest sentit, fora d'aquest període, vull dir abans, no? Era difícil trobar exemples d'aquests, no? Perquè hi ha tot una judicatura, tota una legislació que garanteix aquesta propietat privada i, per tant, superar-la es constitueix com a delicte, no? Però després del 39, clar, el projecte franquista era totalment contrari a això. I tot això es destrueix o s'elimina, fins i tot de manera documental, i sobretot a través de la memòria. Per tant, el període 36-39, a Catalunya, però també a la resta de la Reguarda, i de la Reguarda Republicana, mentre no avançaven les tropes feixistes, trobem un exemple, no, d'aquesta democràcia en l'espai del treball que fins i tot més endavant doncs, ha costat molt de trobar, no?
Ramon, sabeu quin sens teniu de les famílies que s'hi van veure involucrades, que hi van participar d'aquest projecte?
Bé, la recerca que nosaltres hem fet ens ha permès documentar aproximadament que unes 2.000 famílies van participar d'aquest projecte en alguna de les 35 col·lectivitats que hi va haver en 32 municipis penedesencs, de les quatre comarques. És un nombre considerable. I cal tenir en compte també que, en part, això ho podem explicar per la gran desigualtat en l'accés a la propietat de la terra que hi havia a Catalunya, malgrat la imatge que tenim d'una propietat de la terra distribuïda. La terra estava en mans d'uns pocs propietaris, concretament 3 o 4 a cada municipi, o 2, depèn dels municipis, i la majoria de la gent o bé eren jornalers d'aquests grans propietaris o bé eren rabassers o parcers, no?, que treballaven la terra d'un altre. I aquests pagesos tenien una llarga trajectòria de lluita col·lectiva, que eren a través dels sindicats agraris o de la Unió de Rabassaires, i tenien uns espais de sociabilitat molt importants, com eren les cooperatives agrícoles o els sindicats agrícoles que hi havia al Penedès, no? I tot això és el que va ajudar que en aquest moment doncs, de crisi, de revolució, es poguessin constituir les societats agràries, perdó, les col·lectivitats agràries.
I com els va anar? A través de la documentació se sap si van aconseguir fer rutllar aquestes terres i viure dignament?
Bé, la informació que tenim, que és escadussera perquè no queden llibres de comptes excepte casos molt, molt concrets, però sí que queden testimonis, sí que queden les informacions que publicava la premsa, és de que, malgrat les dificultats que significava posar en marxa un projecte col·lectiu totalment revolucionari o innovador, doncs aquestes col·lectivitats, la majoria d'elles van funcionar i van funcionar força bé. Tant pel que fa als criteris de funcionament de la col·lectivitat, d'uns sous molt iguals entre tots els que fessin la funció que fessin, com per la producció que van fer, no? A més, algunes col·lectivitats van implantar millores considerables en els terrenys de cultiu que després doncs, van quedar en mans dels propietaris. Un dels exemples més clars és un canal de regadiu que anava del Pantà de Foix a Vilanova i la Geltrú per regar la horta que hi havia doncs, a Cubelles i sobretot a Vilanova i la Geltrú i que va ser construït per la col·lectivitat i que encara funciona avui en dia. Per tant, els pocs exemples que coneixem sabem que va funcionar força bé, tant a nivell de subministrar aliments a una Catalunya doncs, afectada directament per la guerra, com per millorar les condicions de vida dels propis pagesos.
Guillem, destaca'ns una d'aquestes 35 col·lectivitats que heu estudiat per paradigmàtica, perquè ha costat trobar informació i al final us aneu en sortit, al contrari, perquè n'hi ha molta, perquè hi ha imatge, pel que vulguis.
Jo em sembla que una, i la que m'agrada destacar sobretot, és la de Vilanova i la Geltrú, perquè és de les més importants, no només del Penedès, sinó també de Catalunya, pel projecte que va significar, però també perquè va ser un referent, i un referent al conjunt de Catalunya, i a més, a nosaltres, a l'hora d'investigar-la, d'estudiar-la, és un repte, en el sentit de que normalment la col·lectivització s'havia entès com una qüestió exclusiva doncs, dels grups anarcosindicalistes vinculats a la CNT, però en el cas de Vilanova i la Geltrú no és així, sinó que qui la dirigeix, qui en forma part, qui va al capdavant, són la gent de la Unió de Rabassaires i molt concretament Josep Ricart. I en aquest sentit és un element distorsionador d'aquest discurs que ens ha deixat, o que hem entès no? al llarg de la història de les col·lectivitats, que és una cosa dels anarquistes, dels quals estaven ocupant doncs, moltes de les col·lectivitats al conjunt de Catalunya, però que la pluralitat de la pagesia en aquest sentit no només està vinculada a la CNT, sinó també doncs, altres organitzacions. A més, la de Vilanova i la Geltrú té una riquesa documental que em sembla que cal destacar. A part doncs, de la premsa que generava la pròpia col·lectivitat a través del diari La Raó, doncs, ens ha aportat molta informació dels detalls, això que ara deia el Ramon, no? de com funcionaven, com evolucionaven, i també ens ha servit per desmentir algunes qüestions, no? les de la col·lectivització forçosa, és a dir, que els col·lectivistes, diguéssim que capficats, la imatge seria aquesta, no? capficats en el seu projecte, que fos l'únic en un sentit doncs, totalitari i autoritari, imposaven a la resta de pagesos del municipi doncs, entrar en aquesta col·lectivitat. No? I per tant, doncs, la voluntat de la pagesia no seria la de la col·lectivització, sinó que seria d'una altra, però en canvi la de Vilanova i la Geltrú, i com ella, molts altres municipis, van ser els propis pagesos qui van aportar les seves propietats, les seves finques, per integrar-les a la col·lectivitat. Òbviament que després una part important d'aquestes finques que integraven la col·lectivitat eren de persones vinculades a partits i agrupacions vinculades al cop d'estat, als grups feixistes o grans terratinents, que se'ls va confiscar els béns. No? Però diguéssim que aquesta aportació voluntària també ens mostra que la pagesia no és un subjecte, no? i em sembla que l'actualitat ens ho demostra, no és un subjecte passiu de la nostra societat, no és majoritàriament conservadora, en aquest sentit, o menys en aquella època, no? ni tampoc reaccionària, sinó que volien construir una societat millor. I tenim una trajectòria no? des doncs, dels Rabassaires i els fets d'octubre i molt abans, i després, als anys 70, no? d'aquesta democratització, d'aquests processos de democratització que promou la pagesia. No? I en aquest sentit, doncs, la de les col·lectivitats és la mostra doncs, de la democratització en l'espai de treball. I em sembla que és, en cas de Vilanova doncs és un exemple important.
El Guillem Puig ens destaca la col·lectivitat agrícola de Vilanova. Ramon Arnabat, una de l'Alt Penedès.
Home, aquí podem destacar per la seva centralitat la col·lectivitat La Pelegrina de Vilafranca del Penedès, que es forma a partir de una part de les terres expropiades als grans propietaris, la finca de la Pelegrina, precisament, i que doncs, hi participen també un nombre considerable de pagesos, al voltant d'un centenar, i que exploten doncs, d'una manera rendible i eficaç doncs, aquesta finca. I, a més, en aquest cas, el cas de la col·lectivitat La Pelegrina, tenim informació, sobretot a partir del diari Sud, que era de la CNT, que es publicava aquí a Vilafranca, doncs dels seus estatuts, de com es regien, de què cobraven la gent que hi treballava, no? els pagesos que formaven part de la col·lectivitat, en cas que estiguessin malalts, com la col·lectivitat contribuïa, del paper dels homes i les dones. És a dir, tenim també força informació, el que passa que és una col·lectivitat més petita que la de Vilanova, que ha explicat el Guillem, però molt important doncs, per tota aquesta informació fonamentalment periodística que tenim. I, de fet, el dibuix que caracteritza aquesta col·lectivitat doncs, il·lustra la portada de la revista del Penedès, el número 38 de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Els podreu escoltar tots dos, el Guillem Puig i el Ramon Arnabat, aquest dijous a la presentació del llibre. On sereu i cal inscripció prèvia?
Bé, en principi no cal inscripció prèvia perquè no preveiem grans masses, però sí que ho fem en un espai molt ampli, que és l'Auditori del Vinceum, al qual agraïm doncs, també la seva col·laboració. Serà aquest dijous, dia 8, a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Vinceum, i ens acompanyarà en aquesta presentació doncs, el catedràtic d'Història Contemporània, Andreu Mayallo, de la Universitat de Barcelona, un gran especialista en temes d'història agrària i d'història agrària de Catalunya i de conflictivitat agrària, que ha dedicat doncs, molts dels seus llibres i articles a analitzar això i que ens ajudarà a contextualitzar. Aquell dia, el dijous dia 8, també els socis de l'Institut d'Estudis Penedesencs que assisteixin podran recollir el seu llibre, no, el seu exemplar, i aquells que no siguin socis doncs, poden fer-se socis i recollir el llibre o bé pagar el llibre doncs, el preu que es vendrà.
Està a les llibreries?
Està ja a les llibreries de Vilafranca i a partir d'aquí doncs, progressivament a les llibreries de la Vegueria.
Doncs serà dijous a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinceum. Allà podreu veure i parlar amb Ramon Arnabat i amb Guillem Puig. Guillem, t'agraïm que ens hagis acompanyat avui. Gràcies.
A vosaltres per l'atenció.
Que vagi bé la presentació. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Seguim conversant amb Ramon Arnabat, que justament al·ludia fa uns instants a la revista Penedès, número 38, acabada de sortir del forn, i que ens deies a la portada hi ha un cartell d'aquesta col·lectivitat agrícola de la Pelegrina.
Sí, aquest és un dels articles que conformen la revista del Penedès, número 38, que dirigeix en Joan Soler Bordes, no? I que és la revista de l'Institut, que surt una vegada a l'any i que recull una mica de les diferents recerques que s'estan fent sobre el Penedès o sobre fets que passin o hagin passat en el Penedès, no? Concretament, en aquesta revista número 38, i que també doncs, els socis ja poden recollir de les seus de l'Institut, tenim una sèrie d'articles, alguns sobre època medieval, per exemple, els Llopsans de Subirats, que són els primers responsables del castell termenat de la Guàrdia de Banyeres. Per tant, en aquesta colonització de l'època medieval, a principis del segle XI, el paper doncs, de diferents famílies de Subirats, en aquest cas aquests Llopsans, que són els primers doncs, que regeixen aquest castell de Banyeres. També hi ha un altre article interessant del Lluís Heroles, que és un especialista en numismàtica, que ens parla de quan Vilafranca encunyava moneda a l'època medieval. Doncs hi va haver diferents autoritzacions per part dels reis respectius per tal de que des de Vilafranca es pogués encunyar moneda, i doncs el que fa és un seguiment al llarg del segle XVI i XVII d'aquesta moneda que s'encunya a Vilafranca. A part de l'article de les col·lectivitats agràries, del Guillem Puig i de mi mateix, també hi ha un estudi sobre Manuel Baró, un personatge clau en el món escènic o escenogràfic de Vilafranca i molt relacionat amb el casal, i que va tenir doncs, un paper molt, molt important en tota l'activitat teatral que es va fer des del casal. Un article sobre Manuel Milà i Fontanals, curiosament un home respectat, seriós, etc. Però precisament aquí parlem d'un incident disciplinari que va tenir a la Universitat de Cervera mentre estudiava. No? Tots hem sigut joves i tots hem tingut en el nostre moment aquesta voluntat de saltar-nos les normes, i també un senyor tan seriós com Manuel Milà i Fontanals.
Tots els personatges tenen llums i ombres.
Llums i ombres. Bé, no és que sigui un ombre, no? Sinó que és
un intent de saltar-se. Juvenil.
Exacte, un incident juvenil. No? També tenim un article d'en Pere Martí sobre l'homenatge que es va fer a en Joaquim Moles, no? Aquesta persona tan important a la literatura catalana, o un altre, el Daniel Sancho.
Trobareu tots aquests articles, totes aquestes investigacions a la revista Penedès número 38, que acaba de sortir del forn, com us dèiem, i que avui hem presentat juntament amb el llibre de les col·lectivitats agrícoles del Penedès, que tindrà lloc la seva presentació oficial aquest dijous a l'Auditori de Vinceum a Vilafranca. Ramon Arnabat, gràcies i bona setmana.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Cunit introdueix canvis a la zona taronja per les segones residències. Tots els propietaris d'un habitatge podran donar una segona matrícula, de manera que aquest segon vehicle també gaudeixi de les tarifes que tenen les segones residències. L'Ajuntament de Cunit ha anunciat que de cara al segon any de funcionament s'introduiran alguns canvis a la zona taronja d'aparcament regulat. El regidor d'Hisenda, Xavi Lorenzo, ha confirmat que l'empresa que té la concessió del servei ha donat el vistiplau a algunes de les peticions fetes pel consistori i que la fura ja va avançar el passat octubre. Són canvis, sobretot, dirigits als propietaris d'una segona residència o als treballadors de la zona. El més rellevant és que tots els propietaris d'un habitatge podran donar una segona matrícula, de manera que aquest segon vehicle també gaudirà de les tarifes que tenen les segones residències. També hi haurà una tarifa especial per als treballadors dels establiments de restauració que estan situats als carrers de la zona taronja. La Diputació lliura el projecte de reurbanització de la travessera BB-21-27 de Guardiola de Font-rubí. Les obres previstes, que tenen un termini d'execució de 10 mesos, arriben per pacificar el trànsit, transformar la travessera, millorar l'accessibilitat i la seguretat viària. El projecte preveu reduir la seva amplada, adaptant la calçada a una amplada d'uns 6 metres, alternar l'aparcament en cordó i l'arbrat de manera alternada i definir voreres amb amplades mínimes d'1,80 metres. També es contempla la creació d'una cruïlla sobre elevada a la intersecció de la travessera BB-21-27 i la carretera BP-21-26. Així mateix es projecta la renovació de les xarxes de drenatge, aigua i enllumenat, el soterrament dels creuaments aeris de telefonia i electricitat i la plantació de nou arbrat amb xarxa de rec, a més de la col·locació també de nou mobiliari urbà. Nova seu electrònica a Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha estrenat una nova seu electrònica per tal de millorar l'atenció a la ciutadania i posar els mitjans electrònics a la disposició de les consultes i peticions del veïnat. La seu electrònica està dins la pàgina web municipal, que també es troba en un procés de reconversió i permet accedir als tràmits, formularis de queixes i suggeriments i totes aquelles tramitacions que la ciutadania pot fer amb l'administració d'una forma més àgil i intuïtiva. La nova seu va lligada també a un procés de canvi intern de la tramitació d'expedients de l'Ajuntament destinada a millorar els procediments administratius. I acabem explicant-vos que les Escartín Sisters presenten el seu segon disc, Caure Sostingut. Laia i Flàvia Escartín són un quartet de corda dins d'un duet, dues veus, una viola i un violoncel. Sense massa elements més, les germanes penedesenques creen un món propi amb un estil difícil de classificar i que viatja per multitud de gèneres musicals. Després de viatjar per Europa presentant el seu primer disc, Escartín Sisters, i anar a viure a Holanda durant la pandèmia, les germanes s'han retrobat i han creat un segon disc diferent, amb noves influències i un nou tarannà. El nou treball porta per títol Caure Sostingut. Les Escartín Sisters el presentaran en una doble actuació el proper dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda i a 8:45 del vespre a la Sala Jamboree de Barcelona. Les entrades estan a la venda a la pàgina web de Jamboree Jazz.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 5 minuts. Va, que acabarem, però abans dedicarem una bona estona a cuidar-nos, a la nostra salut, amb un lema que és riquesa salut, que és el lema que abandera el físio de capçalera del programa, l'Adrià Solís. Bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia.
Riquesa és salut. Quin bon lema, eh?
Quin bon lema que ens el vam fer nostre des del primer dia que vam començar tot el programa de Fisiocorp i que el volem fer extensiu a tota la població.
Avui, Adrià, ens fixarem en les extremitats inferiors perquè ens parles d'esquins de turmell, un clàssic dels clàssics.
Exacte, un clàssic dels clàssics. I aquest n'estic convençut de que no hi ha ni un sol oient que no n'hagi sentit a parlar. O sigui, això és molt, molt comú.
O que no l'hagi patit o hagi tingut algú a la vora amb esquins.
Exacte. Per tant, com diuen un dels programes, no? Posarem llum a la foscor del tema dels esquinços de turmell. I precisament ha donat perquè últimament n'han entrat bastants a la clínica.
Has tingut força pacients amb esquins.
Sí, i molts d'ells ens ho han demanat. I escolta, quan vagis a la ràdio, per què no parles d'això, no? I doncs vinga, som-hi, perquè aquí estem.
Com es produeix un esquins de turmell?
Vinga.
Parlem de la clàssica torta de peu, pot ser l'origen?
La clàssica pura i dura que podríem dir i la podríem catalogar com la típica torçada de turmell estúpida.
Generalment és així, sí. Per tant, ara que ningú se senti malament, perquè
Exacte.
Passa més sovint del que sembla, no?
Quan sortim de la vessant esportiva, no? Persona de carrer, que no estem fent una activitat d'exercici físic, la més comuna és la més estúpida, que és aquella de que tu vas caminant, estàs pensant en les teves coses, en el que has de comprar, o el que has comprat, o el que has de cuinar, l'organització de la setmana, ara quan arribi a casa i els dos nens estan allà fent la batalla personal de cada dia, no? Estàs emboirat amb els teus pensaments, no prestes atenció per on estàs passant, perquè és algo habitual, és un camí recurrent,
no? Segur que el fas cada dia.
Exacte. I, pam, fiques el peu, pues, amb aquella pedreta que no toca, aquell foradet que abans no hi era, o que sí, però no, ni t'havies fixat en aquell moment. Pues aquestes són les que en cataloguem com a esguinzos de caràcter estúpid. Moments estúpids.
No siguis dur.
Moments estúpids. Perquè és que realment ho són. I el problema d'aquests és que solen ser fotuts. Per què? Pues perquè
el cos...
O sigui,
es produeixen tontament, però després pagues les conseqüències.
Mal. Exacte. Per què? Pues per una senzilla raó. Perquè es produeix un moviment brusc, un moviment lesiu, de manera sobtada, quan el cos no està preparat. És a dir, si ens imaginem un accident de cotxe, sí, imaginem-vos que anem amb el cotxe, estem conduint en línia recta, i de cop i volta veiem com el cotxe de davant, que tenim una distància mínima imprudencial, frena de cop, aquells petits segons o mil·lèsimes de segons, que nosaltres ja veiem que el cotxe no frenarà a temps, ja agafem i fiquem tensió. O sigui, fem una petita activació muscular de protecció general, no, del nostre cos. Ara bé, quan és de sobte, que no te l'esperes i es fot una castanya, pam, i el cos està amb distensió,
relaxat.
Està relaxat, clar, l'agressió d'aquests moviments, d'aquestes lesions, és molt més alta. Pues això és el que ens passa amb les esquins de turmell, de caràcter estúpid, no, que podríem dir. Sí, segur que tothom se n'en recorda quan fem aquesta puntualització.
Sí, perquè el que deies tu, la majoria de vegades passen de la forma més tonta.
De la forma més tonta, exacte. I aquí és on solen ser la gravetat també de la preparació pròpia del turmell de la persona que l'està patint, no? I, evidentment, de tot el moviment que es genera. Quan parlem encara, llavors, aquest és un tipus, i l'altre tipus, sobretot, és aquell que es fa l'esportista, sí? Sobretot és molt comú amb tota persona que corre i que té contacte amb altres participants, amb els quals, després d'un salt, per exemple, al caure, trepitja un peu, pam.
Bàsquet.
comú.
Per exemple.
Correcte, el bàsquet aquest és
clàssic.
És el número 1. Altres situacions que ens podríem trobar, jugadors de handball. D'altres situacions que també s'hi troben són els futbolistes, però els futbolistes, normalment, els esguinços que acaben patint sol ser més per contusions, és a dir, per cops. No? Una entrada que els hi fan per sota, colpegen el turmell i allà malmeten a nivell lligamentós, a nivell articular, etcètera, etcètera. No? Seria un poc diferent. Doncs bé.
Es tracten igual els tontos que els generats en l'àmbit esportiu?
Sempre depèn. Depèn del que s'hagin fet. Poden ser més agressius, menys agressius, o de tractament més a llarg plaç, no? O de curta durada. Tot ho determinarà, sobretot, com s'ha produït. Això és superimportant, perquè moltes vegades t'arriba gent a la clínica que et diu m'he fet un esguinç de turmell, i això ens hem trobat, per exemple, amb colles castelleres, no? He fet un esguinç de turmell. I, ostres, a veure, a vegades em costa imaginar-me com es pot produir un esguinç de turmell clàssic, com nosaltres l'entenem, fent un castell, no? I no, resulta que, clar, amb la caiguda, el peu, em queda en una posició que no em toca, llavors em cauen a damunt i me l'aixafen, i dius, ah, vale, bueno, això és una altra història. Això és una altra història, no? Llavors és molt important saber a l'inici.
Com ha anat.
Com ha anat.
I exacte. Escolta, ara reprenem, però just quan et torces el turmell, has de moure aquell peu o t'has de quedar quiet o parau?
Vale. Quan tenim aquesta torçada de turmell, sí, el cos reacciona. És a dir, com que hi ha un moviment, si anem a la vessant primària, a veure, jo això sempre ho explico amb els meus pacients perquè m'agrada que ho entenguin. Ens hem d'anar imaginant, no?, aquest peu, aquest turmell que se'n va cap endintre, endintre, endintre. Vale. Si ho anem a càmera lenta, però molt, molt, molt lenta, sí, hi ha uns receptors a nivell neurològics, vale, que generen una informació. I és la següent. Generen una informació que va direcció al nostre cervell amb el text senyores i senyors, aquest turmell s'està anant a prendre pel sac. Si no fem res, serà gros. Què fem? Sí, aquest és el missatge.
Sí, sí.
Que aquest missatge puja cap a la cama, cap amunt, a través dels conductes dels nervis, i la idea és que vagi fins al cervell. El cervell genera una resposta de dir, vale, doncs fem això, baixa i reaccionem.
Val?
Ara bé, quina és la gràcia del nostre cos? El nostre cos està preparat per aquest tipus de situacions. És a dir, com que aquest missatge el que demanda és una resposta al màxim ràpid possible, a cada segment nostre a nivell vertebral de la columna, que surten arrels nervioses a banda i banda, en cada segment també analitzen aquesta informació i valoren si poden fer alguna cosa al respecte. No? I aquí està la gràcia. Aquí està la gràcia perquè a la zona baixa lumbar, entre la tercera i la quarta lumbar, surten els nervis que donen informació de si han de fer força o s'han de relaxar a tota la musculatura del costat de la cama, sí, sobretot de genoll en baix, que és la musculatura peroneal, que se'n diu. I per què tenim la gràcia d'això? És aquesta musculatura del costat de la cama, sí, quan fa força, fa el moviment contrari de la lesió que estem fent. O sigui, porta el peu, pam, cap enfora. Clar, arriba el missatge i diuen, ep, nosaltres sí que podem fer alguna cosa, perquè nosaltres, si activem aquesta musculatura, el que faig és intentar contrarrestar el moviment de lesió, no? Llavors, moltes vegades, quan arriben en consulta, aquesta musculatura com està? Està pum, com una pedra. Per què? Pues perquè continua amb tensió, continua protegint. El nostre cos hem d'entendre que sempre va en busca de la pròpia autorreparació. Sí? Llavors, tenim aquest moment de lesió, es produeix una lesió, al mateix temps que també es produeix un moviment per contrarrestar que no sigui tan brusc, tan lesiu, tan agressiu, no?, aquest moviment. Però la lesió existeix. No sabem quin està, no sabem si és que s'han trencat gran part de fibres lligamentoses, dels lligaments que tenim al peu, si hi ha hagut una afectació de tendons, si hi ha hagut alguna fractura o fissura òssia, no? Bueno, hem d'anar descobrint què és el que passa.
Què hi apliquem en els primers instants, fred o calor?
Exacte, llavors...
Abans no venim al fisio.
Quan nosaltres tenim una situació en què es genera algun tipus de ruptura de fibres, ja et dic, a nivell lligamentós, que sol ser el més habitual, que també acompanya altres irritacions a la càpsula, què és el que passa? Quan hi ha un trencament, sempre hi ha un vessament de sang. Sí? Que aquest vessament també va acompanyat d'una inflamació. Vale? Llavors, què és important? Entendre que la inflamació és una resposta natural del nostre cos, sí, per començar tots els processos de reparació i regeneració del teixit que s'ha fet malbé. És a dir, que si hi ha una inflamació ens està avisant de que, ei, aquí ha passat alguna cosa i el cos anem i comencem a reparar. Val? Llavors, tenim dos camins. Que sigui una reacció hiperexagerada, no? Típica situació, pam, torça de turmell, pum, i surt una pilota que és enorme, o que sigui una inflamació relativament lleu, no? Doncs bé, una de les recomanacions, si tenim temps, no ens urgeix, és intentar no tallar aquest procés de repressió que tenim de manera natural. És a dir, no ficar-li fred perquè vagi fent el seu treball mica en mica. Vale?
I
una altra cosa és si tinguem dolor. Si tenim dolor, sabem que el fred ens ajuda en mode analgèsic. No? Calor, en aquest cas, no ens ajudaria en mode primari. No ens ajudaria per què? Pues perquè encara estaria incentivant més vessament de sang. Per què? Pues perquè la calor el que ens indueix és una vasodilatació, sí, de tots els conductes sanguinis. Llavors, no ens ajudaria i no ens interessaria. Ara bé, si tenim una inflamació molt exagerada, sí, aquí sí que l'hem d'aturar. Hem d'aturar aquesta inflamació, no? I podreu preguntar, escolta'm, però si m'acabes de dir que la inflamació m'ajuda a la reparació...
Ara t'estàs contradint.
Clar, sembla una contradicció, no? Val. Per què l'hem d'aturar? L'hem d'aturar perquè quan és molt exagerat, augmenta molt aquest tamany del turmell, de la zona afectada, posa en compromís altres estructures nervioses, tendinoses, musculars, etcètera, etcètera, que llavors sí que ho hem d'aturar, perquè ens pot generar altres tipus de complicacions més severes. Llavors, en aquests casos, aplicació de fred immediatament. Sí? Altres coses que el fred, i també normalment sempre l'intentem canalitzar com a primera instància a les 24-48 hores, eh? Això si volguéssim ser molt puristes, el que estava explicant ara. Jo sempre ho recomano que, bueno, doncs fiquem fred per tema de dolor i també per controlar la inflamació. Bàsicament per què? Doncs perquè quan baixa la inflamació podem anar treballant veient quines estructures són les que s'han fet malbé, les que estan tocades i les que hem de treballar doncs, amb més intensitat o amb menys intensitat. Al final és com un puzzle, no? Sempre hem de veure quines peces tenim, quines ens falten i com ho hem d'anar reestructurant tot.
Quan tu vegis aquest peu, aquest esquins de turmell, recomanaràs exercici, mobilitat o repòs?
Mira, sempre anem amb graus de lesió de gravetat. Si és lleu, si és petit, jo sempre... i jo crec que la majoria de tots els meus companys a nivell de fisioteràpia, sempre intentem incentivar al màxim el moviment. Sí? Quan és un esguinç, jo n'he patit molts i...
Saps què et dius.
Sí, i ja sé una miqueta l'experiència que hi ha al darrere, no? Quan és de caràcter lleu moderat, que ens permet, al principi costa, però ens hem d'imaginar que els petits moviments que podem anar generant ens estan ajudant a drenar tota aquesta inflamació, tenir-la més controlada, anar netejant. Sí? Ens hem d'imaginar com aquest context, no? Anem netejant, anem buidant, anem incentivant que es repari, que es regeneri. Vale? Evidentment, si tenim una afectació òssia, doncs, allò s'ha de parar. no hi ha més, no?
Repòs absolut.
Repòs absolut. I anar seguint passos adients i adequats en el moment en què et trobes. Per què? Pues perquè moltes vegades una reincorporació prematura a les activitats d'oci, a les activitats físiques, o inclús a les activitats laborals, perquè si et fa molt de mal, no pots ni caminar, i forces...
I la mobilitat és bàsica per moltes coses.
Exacte. I llavors, clar, et pot acabar sent contraproduent. Llavors, hem de tenir unes pautes de seguiment, que per això, en aquest cas, per això estem nosaltres, no? Però a la pregunta que em feies, dintre les possibilitats que el pacient tingui, tenint en compte que la lesió no és òssia principalment o no és de gran gravetat a nivell lligamentosa, anem a anar introduint aquests moviments, primer de mobilitat suau, després ja anirem ficant algun tipus de càrrega lleu, no? Que no sigui amb el pes, sinó que podem fer amb algunes bandes elàstiques, per exemple, etc, no? Per anar reestimulant la musculatura afectada, els lligaments afectats, etc. Al cap i a la fi, és una lesió molt comuna, que tothom coneix, però que cada una és un món.
Ah, sí?
Cada una és un món. I el pronòstic, nosaltres els podem fer més o menys encertats, en funció del que trobem, les proves que s'hagin realitzat, si s'han fet radiografies o ecografies, no? Normalment acabem encertant bastant bé quan serà aquesta posada en escena a nivell esportiu de nou, però cada cosa és un món. I sempre ho hem dit, no? Cada cos reacciona d'una manera, cada persona fa... Gent que fa més cas, gent que no en fa tanta, gent que es cuida més, no? Perquè, per exemple, l'alimentació també és algo a tenir en compte amb els tipus de lesions, no només d'esguinços, no? Sinó a nivell general. Doncs bé, clar, són molts factors que els anem sumant, és el que dèiem, aquest puzzle, anem encaixant les peces perquè després hi hagi una recuperació òptima.
I aquelles persones que tenen esguinços de turmell recurrents?
Vinga.
Què vol dir?
Tots aquests que tenen esguinços recurrents vol dir que les seves estructures, principalment lligamentoses, sí? Hem d'entendre que el lligament el que fa és subjectar, sí? Impedeix que els moviments de l'articulació se'n vagin de mare, no? Llavors, perquè no se'n vagi, pam! Pues amb aquest moviment de lesió que descrivíem al principi, aquest lligament es sobreestira, sí? I a vegades arriba a l'estructura lligamentosa. Quan arriba a un cert límit, el seu retorn ja no és el primari, sinó que queda una miqueta més distès. I una miqueta més. Clar, què passa? Si el teu lligament ha de fer, m'ho invento, 2 centímetres per intentar evitar aquest moviment de torsió, de lesió de l'esguinç de turmell, faig una perquè, mira, mala sort, he trepitjat un peu, pam! I passo de 2 a 2.5, doncs clar, què vol dir això? Vol dir que aquest turmell em permet més moviment. Per què? Pues perquè el lligament tarda més estona en ficar tensió. Per tant, serà més fàcil que et facis un esguinç. I te'n tornaràs a fer un altre. I dels 2.5 passaràs als 2.75, als 3. No? Llavors, precisament passa per això, no? Que les persones que tenen esguinços recurrents és per una gran laxitud, que se'n diu, o sigui, un gran ampli moviment articular.
I es pot revertir? Es pot treballar per escurçar?
El lligament en si, no. Però sí que es pot treballar molt les estructures que envolten aquest turmell, sobretot a nivell tendinós i muscular, perquè acaben fent part de la feina que hauria de fer el lligament. D'aquí el treball de la propiocepció, que se'n diu aquest concepte de propiocepció, que és treball específic d'enfortiment de diferents àrees per no patir tant, a nivell articular principalment, doncs resulta tan interessant. Ara bé, sempre ho he dit, el moviment de lesió sempre és més ràpid que el nostre moviment de reacció.
Què vol dir això?
Vol dir que si t'has de lesionar o has de fer el moviment de lesió, te'l faràs sí o sí. Ara bé, el treball de reacció, que és amb propriocepció, el podem treballar i podem fer que el nostre cos, en comptes de reaccionar, movimento, en 2 segons, doncs que reaccioni en 1.5. Però la lesió, en 1 segon, pam, ja l'has feta, eh? O sigui, la lesió sempre serà més ràpida. I dius, home, pues, si m'he de lesió una igual, de què em serveix? Pues, jo sempre explico que la gran diferència en fer el treball de propriocepció i en no fer-lo és aquest mig segon, estem parlant de números totalment aleatoris ara, eh? Però aquesta diferència de temps de reacció serà la que determinarà que l'esguinç de turmell sigui lleu moderat a que sigui un desastre. És a dir, que tinguis 2-3 setmanes de recuperació perquè t'has afectat una miqueta a nivell del lligament, s'ha inflamat, però amb temps i recuperació està perfecta, a, escolta'm, és que ha reaccionat tan tard perquè no treballes aquest turmell que s'ha anat cap endintre i ha fotut una trencada que t'has trencat la base del cinquè dit, que a vegades passa, i el lligament aquest pues, s'ha estripat del tot i ara què? Pues ara pues, potser hauràs de passar per quiròfan o tindràs 3-6 mesos de recuperació llargs.
Pel que expliques, Adrià, i a tall de cloenda, el que és clau és la visita al professional de seguida, no?, per determinar l'abast de la lesió.
Correcte.
I l'enfocament.
Correcte. De fet, cada vegada més ens hi trobem que la quantitat de pacients que tenen un esguinç, el tenen ara al matí i truquen, Adri, em pots veure? I el podem començar a treballar de manera bastant ràpida. Sempre fent una primera valoració de que no creguem que hi ha algun molt més greu darrere, que llavors derivem ràpid a que es facin proves complementàries per descartar, no?
Una eco, una radiografia...
Exacte. Principalment una radiografia per descartar fractura òssia, això és el més important. I després, si això es descarta, la inflamació nosaltres ja l'anem treballant. Ja podem ficar tractament damunt de la taula que els ajudarà. Llavors, clar, guanyem molt de temps. Guanyem molt de temps. I els pacients, doncs, al final, també ho agraeixen.
I això és riquesa. Salut és riquesa. I guanyar aquest temps, també.
Totalment.
Moltes gràcies, Adrià Solís, per acompanyar-nos avui tancant aquest dilluns 5 de febrer al Penedès en xarxa. Cuida't.
Moltes gràcies.
Demà tornarem de 9 a 12. Que vagi bé.
Ràdio Vilafranca.